Al matí, a Ràdio Sabadell.
La gent no.
Consumint consciència.
Sabadell celebra durant els propers 4 dies la Setmana Europea de la Mobilitat. Al llarg d'aquesta jornada s'han programat diferents actes que volen posar en relleu la necessitat d'avançar cap a una forma de viure més ecològica i més sostenible. Precisament aquest dijous a les 7 de la tarda al Casal Pere IV hi haurà una xerrada sobre la ciclodistribució per canviar el model de distribució de mercaderies. I nosaltres en volem parlar amb un dels organitzadors, en David Stop, que és soci fundador de la Sàrria. Bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Explica'ns quin és l'objectiu d'aquesta proposta, no?, i a qui va adreçada.
Home, l'objectiu és posar la ciclodistribució sobre la taula, no?, com una alternativa real i possible per canviar el model actual de distribució urbana de mercaderies, que si us hi fixeu, bàsicament es basa en cotxes motoritzats, bàsicament furgonetes, sí, sobretot aquesta part d'última milla, i fins i tot també aquells repartiments que fan comerços o mercats, etc. Llavors és posar sobre la taula una alternativa que no només té unes conseqüències de salut pel qui ho fa, no?, que va en bicicleta, sinó que té unes conseqüències que van molt més enllà o que podrien anar molt més enllà a nivell de ciutat, no?, des de canvis de model de mobilitat, a democratitzar l'ús de l'espai públic, millores per la salut col·lectiva, etc. Llavors, una mica el que es vol amb aquesta xerrada, com veieu, és com molt transversal, llavors no podem dir que vagi destinada a un tipus de públic o un altre, sinó que és una xerrada molt oberta, on es parlarà de tot, des de la ciclodistribució en si, fins a com fer-ho amb un tipus d'economia alternativa o contraposada al sistema capitalista o mercantil que hi ha ara, no?, que des de l'economia social hi haurà ponents que parlaran d'això, quins efectes té pel comerç, per exemple. Per tant, la gent de comerç també pot estar superinteressada, perquè tindrem gent que parlarà d'això, d'experts, gent que estigui interessada en quin és el futur de la ciutat, tindrem persones de l'Ajuntament, responsables d'àrees de l'Ajuntament, on també ens explicaran com està, què es vol fer, què no es vol fer, quines són les seves perspectives, no?, de cara a futur. Vull dir, jo crec que serà una xerrada molt, molt oberta i destinada a tothom, en el fons.
Amb molts fronts oberts, amb molts ponents, amb totes aquestes mirades, precisament per debatre sobre un problema de mobilitat, però també de salut pública.
Sí, està clar. És a dir, la xerrada es diu ciclodistribució, el futur de la distribució urbana de mercaderies, en aquest cas ho centraríem a Sabadell, però podria ser replicable a ciutats del mateix tamany, podríem pensar en Terrassa, podríem pensar en altres ciutats, i realment no és que anem a parlar de salut o anem a parlar de mobilitat, però sí que una de les conseqüències de la ciclodistribució repercuteix directament o afecta directament el futur de les polítiques de mobilitat de les ciutats, i dic ciutats, ja no dic Sabadell, sinó de les ciutats, de la salut pública de la gent que viu a les ciutats, o de la salut pública, per tant, de la salut de la gent que hi viu, etcètera, no? Per tant, sí, clar, parlarem de tot això. Centrar, és a dir, partint de la base de la ciclodistribució, que perquè dona per això i per bastant més.
Perquè abans comentaves, no?, sobretot que us centrareu també en l'impacte en la milla, no?
L'impacte que té del repartiment, per exemple, d'última milla, que és on la ciclodistribució...
Explica què és això.
És l'última part que fa un paquet abans d'arribar a casa del consumidor.
O a un client, establiment o a qualsevol client, no?
És a dir, perquè hi ha des de notaries fins a particulars que tots hem comprat per internet i, per tant, ens han d'arribar coses. Això, realment, amb el creixement, a part de les empreses que reben els paquets i això, també hi ha hagut un creixement des de la pandèmia, tot i que potser ha baixat en l'últim any, però continua en un nivell alt d'e-commerce, no? Que això té un efecte directe, no?, en el nivell de trànsit de les ciutats.
Clar, tots ens podem fer una idea, no? Tots, qui més, qui menys, tothom doncs ha fet alguna compra per internet, i com deia el David, doncs ara amb aquesta pandèmia tot aquest procés s'ha accelerat, però la realitat és que cada cop la gent viu més a les ciutats i cada cop hi haurà més comerç electrònic. Llavors s'ha de pensar com fer aquest model, no? Perquè tots podem veure doncs camions, no?, que utilitzen doncs, l'espai públic, no?, perquè han d'entregar doncs, un paquet i llavors es tractaria d'intentar millorar, no?, doncs, aquesta problemàtica en quant a contaminació, però també alliberar l'espai públic.
Això per un cantó, i jo crec que també la xerrada ens pot servir en algun moment per reflexionar sobre els models de consum, també. És a dir, ens cal comprar un, i diré una bestiesa, un mando d'una videoconsola perquè ens arribi en 24 hores de no sabem a on? Realment tenim aquesta pressa? I sembla que em tiri pedres a sobre la teulada, però no és així, no? És a dir, potser hem de reflexionar també sobre quin model de consum estem desenvolupant entre tots, no? I llavors, bueno, jo crec que també servirà per això.
Doncs anem a saludar també a un dels ponents d'aquesta interessant xerrada, és en Benjamí Aguilar, que és impulsor de Granollers Pedala, que gestiona un projecte pilot de ciclologística a Granollers i també és membre de l'equip tècnic de la Red de Ciudades per la Bicicleta i forma part de Som Ecologística. Bon dia, Benjamí.
Bon dia.
La primera pregunta seria si la ciclologística podria ser una solució, no?, a aquests problemes que ara explicàvem.
Sí, sens dubte. És una solució per les ciutats per poder gestionar aquesta última milla de distribució que actualment es fa de forma bastant ineficient. Hi ha moltes companyies repartint per les mateixes zones, per tant, solapant-se, no?, en la distribució en els mateixos carrers, i organitzar això en vehicles diferents, en vehicles que puguin tenir menor impacte, que puguin acostar-se fins a la porta per fer les entregues, encara que hi hagi zones peatonalitzades o així, i també treballant en un model que pugui funcionar de forma consolidada, és a dir, que evitar que hi hagi tots els vehicles passant pels mateixos llocs i organitzant des de, si hi ha l'opció de generar un espai de microhub que pugui rebre la mercaderia i des d'allà es faci la distribució, doncs evitant que hi hagi vehicles solapats passant pels mateixos llocs, no?
Amb ser més eficients, no? Sí, de moment, com funciona aquest projecte pilot que esteu impulsant a Granollers?
Bé, doncs aquí a Granollers disposem d'un espai municipal, que sí. Això és una activitat, penseu que és l'última milla, i per tant cal fer la gestió amb operadores de transport i per tant la viabilitat no té uns marges gaire elevats, per tant que hi hagi una ajuda de les administracions locals és molt important per poder fer viable aquesta activitat. I nosaltres estem fent diversos serveis per comerç local i també fem l'última milla d'operadores de paqueteria, sobretot d'una, i fem pràcticament tota la ciutat. Doncs aquesta operadora ja no entra amb els seus vehicles, furgonetes o camions, i ens descarrega tota la seva mercaderia al nostre local i des d'allà nosaltres fem la distribució amb tricicles elèctrics.
Amb això us anava a preguntar a tots dos, no? Quan parlem de ciclologística, quin tipus de vehicles, no?, són els més adequats per portar a terme doncs, aquesta pràctica? Benjamí.
Sí, aquí hi ha un vehicle que aquí al nostre país encara és força desconegut, que són les bicicletes i els cicles de càrrega, que tenen un gran potencial en el futur a diferents nivells, i tant, per exemple, a nivell familiar, a nivell personal, particular. El cicle de càrrega probablement ens permet resoldre moltes necessitats quotidianes de mobilitat. Podem portar els nanos a l'escola, podem fer la compra. És a dir, un cicle de càrrega ens permetria, en el 95% de les situacions, no haver de necessitar un cotxe, per exemple. I després, en l'àmbit comercial, en l'àmbit professional, la gent que es dedica a fer transport de mercaderies en l'àmbit urbà, doncs pot tenir en aquestes bicicletes i cicles de càrrega, que n'hi ha de diferents tipus, doncs la solució per fer aquesta gestió, no? Hi ha cicles de menor capacitat però més agilitat, que ens poden ser útils, per exemple, per accedir a punts més distants o zones en pendents, i després hi ha tricicles de càrrega o vehicles fins i tot de quatre rodes amb una capacitat de càrrega ja important, de 250 o 300 quilos, que permeten fer una bona distribució, permeten acumular bastanta paqueteria per poder fer una ruta bastant llarga de distribució en l'àmbit urbà.
Perquè ara, per ara, David, per exemple, penso circular, no?, en bicicleta, o anar a treballar en bicicleta per Sabadell és també doncs, una missió impossible, no?, segons per quins carrers o no. Què és el que es necessitaria per realment doncs, implementar aquest servei?
Bueno, nosaltres ho hem fet, per tant, ho es necessita gent amb ganes de fer-ho, no? De tirar-ho endavant, i després, diguéssim, si això es vol impulsar i forma part de la visió de ciutat o forma part d'una visió o d'una estratègia de ciutat que aposti per una mobilitat diferent, per una ciutat més per les persones, està clar que qualsevol canvi en aquesta direcció, a nosaltres en aquest cas a la Sàrria Sabadell, o qualsevol iniciativa d'aquest estil a qualsevol ciutat ajuda, no? Perquè, bé, fas espais molt més segurs, perquè treus vehicles que pesen 4 o 5 tones, doncs vas amb una bicicleta, no? Però a part d'això, realment fas una distribució molt, molt, molt eficient, és a dir, el nivell d'eficiència de distribució amb bicicleta o tricicle és molt més elevada que l'estàndard amb furgoneta, no?
Llavors, entenc que, Benjamí, que es pot implementar en qualsevol ciutat o s'ha d'adaptar també a les condicions de cada municipi?
Pràcticament qualsevol ciutat, sobretot en les zones més cèntriques, que generalment acostumen a ser zones que tenen un nivell més alt de pacificació, de peatonalització, fins i tot, doncs en aquestes zones és el lloc estratègic per iniciar un projecte d'aquest tipus, perquè és el lloc on les furgonetes i els camions tenen més dificultats per poder fer un repartiment eficient, i aquí la substitució per aquest tipus de vehicles funciona molt bé. Després, si això comença, que l'idea és segurament no començar de cop i fer tota la ciutat, i per tant el millor lloc per començar podria ser el centre i poder treballar de forma progressiva perquè poden expandir aquest model, no? També jo crec que és important, per exemple, que amb la implementació de les zones de baixes emissions, que a partir de 2023, que ja hi pràcticament hi som, a totes les ciutats de més de 50.000 hauran d'estar operatives, doncs també és una oportunitat per poder vincular aquestes zones on la mobilitat no només de les persones hagi de complir uns requisits d'emissions, sinó que també la mobilitat de les mercaderies hagi de complir aquests requeriments, i a més ja hi ha tots els punts d'accés amb els controls respectius, doncs podrien ser uns àmbits ideals per poder assajar aquesta forma alternativa de distribució.
De moment els ajuntaments es van posant les piles. Ara, per exemple, parlàvem, no?, d'aquesta xerrada que es farà a la nostra ciutat, però creieu que doncs, aquests temes marcaran l'agenda política?
Arrenco jo? Jo crec que en alguns ajuntaments ja la marquen, o ja ho tenen sobre la taula, d'altres van una mica més tard, però sí, d'una forma o altra, jo crec, per exemple, el que ha comentat ara en Benjamí de les zones de baixes emissions, jo crec que aquí, poc o molt, tots els ajuntaments han vist o poden veure una oportunitat per començar aquest canvi i començar a implementar aquests models que fins ara potser doncs, costava més o no es veia tan clar o el que sigui, no? Però jo, mica en mica, jo crec que sí que van treballant en el tema. Ja et dic, però el nivell de treball en aquest sentit és molt desigual i no és el mateix, per exemple, àrea metropolitana que la regió metropolitana, no? És a dir, que a cada àrea van al seu ritme i algunes ciutats van fer molt... Jo crec que l'important ja no és que les ciutats facin, que també, no? És el que deia abans el Benjamí, que si un ajuntament recolza una iniciativa així d'una forma o altra, a nivell, per exemple, que sé, logístic, perquè deixa un espai per fer no sé què, això està molt bé, però jo crec que el més important és al final és que la iniciativa sorgeixi. Si la iniciativa sorgeix, també és una forma d'empènyer cap a una direcció, no?
De marcar, no?, les direccions. No sé si, Benjamí, teniu dades, xifres, no?, ara que parlaves també de l'impacte que té, doncs, aquesta logística, no?, de les mercaderies. Creieu que es podria, doncs, rebaixar realment, doncs, la contaminació que suposa?
Sí, a veure, el volum d'emissions que es pot estalviar és important. Penseu que els vehicles de mercaderies són els que més impacte tenen en l'àmbit urbà, perquè estan tot el dia fent voltes, repartint per dins la ciutat. És diferent d'un vehicle particular que fa un trajecte i es queda aturat durant la major part del dia.
Sí.
I a més, aquests vehicles, la majoria encara són dièsel, que són el tipus de vehicle més comú en furgonetes i camions, i per tant l'impacte que tenen a nivell de qualitat de l'aire és gran, no? Jo també crec per això que cal dir, hi ha tota una lectura de com millorar la salut, la qualitat de l'aire, l'alliberament de l'espai públic de les ciutats, però no cal oblidar que estem entrant en una situació de crisi energètica important, una cosa que fins ara no ens arribava massa, que aquest mateix hivern ja es preveu que pugui tenir això impactes en diguéssim, a les nostres cases, d'alguna forma. A nivell europeu ja es comencen a preveure poder fer talls de subministrament o poder fer algun tipus de racionament en aquest sentit, i això lluny de pensar-nos que és una, que es deu a una situació conjuntural, diguéssim, això és una tendència de fons. Cada cop tindrem més dificultat per poder vestir-nos energèticament i tot el sistema de transport està basat en el sistema de combustibles fòssils. L'electrificació de tot aquest sistema és complexa i llavors aquí cal preveure, cal anticipar-se a sistemes que permetin ser alternatius a tota aquesta cadena de distribució. Durant la pandèmia vam veure com quedaven moltes xarxes de distribució de productes bàsics col·lapsades des dels supermercats.
Sí,
i per tant cal construir també alternatives en les cadenes de distribució, sobretot en, pensant en productes bàsics, en sistemes de proximitat, en abastiment amb els productors de l'entorn, i aquí cal preveure com, també com la ciclologística pot fer aquest últim, aquesta última baula de la cadena per poder lligar tot aquest sistema de distribució més proper, no? Per tant, cal començar a construir un nou model de distribució diferent del que tenim ara consolidat, i aquí la ciclologística porta una part del puzzle que cal construir, no? Del trencaclosques aquest que cal fer.
I tant, perquè el model actual doncs, ja comprovem que està obsolet i que llavors hem de buscar diferents alternatives. Quin paper juga, també penso, el petit comerç, no? En l'impuls d'iniciatives com aquestes?
Jo, petit comerç, no sé. Clar, jo sóc molt partidari d'anar a comprar. És a dir, jo crec que per tant, jo torno a tirar pedres a sobre la teulada, però penso que la gent hem d'anar a comprar i hem de parlar amb el senyor Antonio, amb la senyora Pepita, i que ens venguin els seus productes i parlar i conèixer-nos, que coneguin a la família, i si tenim uns entorns també segurs i ciutats vitals en aquest sentit. Però jo aniria més en la direcció de que marcava ara el Benjamí, que és com solucionem l'última baula, l'abastiment d'aquests comerços. Perquè, clar, els comerços s'han de vestir, no? Han de comprar els seus productes per vendre'ls. I aquest és un dels punts que jo crec que la ciclologística hi pot tenir també està clar, un paper important, però que potser és un dels punts que més costa, no? Perquè proveïdors i clients normalment tenen uns vincles també com, no diré d'amistat, però de confiança, no? Que fan que a vegades aquests canvis de model siguin més difícils. O sigui, jo m'imagino més a la part del petit comerç i el comerç de proximitat, com ajudem a abastir-los, més que com ajudem a portar els seus productes a casa, que també. Però en general penso que, i això jo crec que et sortirà també a la xerrada, i crec que hi ha una persona que en sap molt d'això i ens explicarà per què pot ser tan difícil o pot ser més complicat el fet de comprar i que t'ho portin a casa el comerç local, perquè el comerç local funciona té una altra forma
dinàmica
de funcionar.
Clar, i també estic pensant com, perquè la xerrada també anirà per aquí, com l'emprenedoria, no? Social i solidària, també m'imagino que pot ajudar, no? a la implementació d'aquesta ciclologística, en el sentit de que moltes d'aquestes petites empreses, com la Sàrria, potser doncs, es poden crear cooperatives, associacions, no? Fer xarxa.
De fet, abans ho has comentat, no? el Benjamí és membre, nosaltres des de la Sàrria també en som membres, no? d'aquest Som Ecologística, no? que agrupa diferents entitats dedicades a la ciclodistribució. No? La major part són cooperatives o algunes són associacions i realment, clar, les característiques de les ciclologístiques és que, clar, són molt locals, però són molt arrelades, molt coneixedores del territori. Llavors, clar, tot i ser petites, tenen aquest gran avantatge que es coneixen la ciutat i els coneixen, no? De fet, però clar, tenen aquest punt més de feblesa, podríem dir financera, perquè clar, són projectes petits, amb uns marges molt petits, i llavors realment es fa difícil la seva sostenibilitat, i per això el fet de crear una xarxa potent on es puguin donar solucions globals, però quan dic globals, és a dir, més diguéssim, enxarxant el territori amb aquelles iniciatives de caràcter dins de l'economia social i solidària que fan que s'enforteixin, no? i que els projectes acabin tenint millors resultats o, si més no, siguin sostenibles en el temps, no? Amb aquest suport mutu que necessitem.
Quines solucions, Benjamí, no? es necessiten doncs, per aportar en aquesta xarxa coordinada?
Bé, aquí, com deia David, jo crec que hi ha una clau, que és que els projectes tinguin un arrelament local i que, per tant, coneguin bé la seva ciutat, puguin optimitzar molt bé el seu funcionament. Jo crec que és important que a nivell local hi hagi suport de les administracions locals, perquè són projectes que, com deia abans, tenen els marges de viabilitat molt ajustats i, per tant, si es vol fer com a projecte de ciutat, és important que l'Ajuntament hi doni suport, i això pot ser en això, com dèiem, un espai, pot ser a nivell d'inversió, sobretot inicialment quan cal adquirir els vehicles, i aquí jo crec que encaixa molt bé el fet que hi hagi un suport públic amb que els projectes siguin sense ànim de lucre i de l'economia social, no? No té sentit que l'administració ajudi i recolzi econòmicament o amb espècies a projectes que després tenen uns beneficis que queden externalitzats. I després jo crec que aquí el repte també està en fer el salt d'escala i poder connectar aquestes iniciatives locals amb un projecte que pugui ser d'abast nacional, per exemple, i que per tant es pugui operar o es puguin gestionar la distribució amb grans amb operadores grans, per tant, perquè tu pots oferir, diguéssim, una distribució doncs a totes les ciutats de més de 50.000 habitants que hi ha al país, no? O a totes les capitals de comarca, o a tots els punts, o a tota la regió metropolitana. Per poder oferir això, aquestes entitats petites ens hem d'organitzar i poder-nos coordinar, no? I poder tenir uns recursos unificats, una gestió comercial conjunta per poder-nos presentar a grans operadores i entrar així una mica, diguéssim, a poder competir amb operadores grans que funcionen d'una altra manera, però fent-ho nosaltres des d'aquesta cooperativa, aquesta estratègia cooperativa, no?
Per això la necessitat, no?, de crear aquesta xarxa, aquesta red de ciudades, no?, també per la bicicleta, i som ecologística, m'imagino, lluitar en aquest sentit, no?, per fer pressió.
Sí, són coses diferents, eh? Som ecologística, seria una cooperativa de segon grau que intenta això, coordinar aquestes cooperatives locals per promoure la ciclologística com a solució de distribució de mercaderies amb cicles de càrrega. La Red de Ciudades és una organització de municipis que hi ha a nivell estatal que promouen les polítiques de la mobilitat en bicicleta. Entre elles hi ha una línia que és la ciclologística, i de fet s'ha fet recentment una guia per adreçar als municipis per com amb algunes referències per com promoure la ciclologística a nivell local, no?
I
com dues coses diferents.
Dona'ns alguna pauta, no?, d'aquesta guia, que ja teniu doncs els deures fets, no? Quines haurien de ser les passes, no?, per intentar doncs implementar aquest projecte.
A veure, hi ha diverses coses, però segurament una de les coses que ha passat és que hi ha hagut moltes iniciatives de ciclologística que s'han, o de missatgeria en bicicleta, amb cicles de càrrega a tot l'estat, per exemple, i que han acabat morint, no? Llavors, una de les coses que costa més és poder, quan un ajuntament té clar que vol promoure aquest model de distribució, és trobar algú que operi això, no? I que potser es pugui establir un període pilot en el que es pot acompanyar aquest projecte, aquesta entitat, durant un temps, i després, quan la cosa està més o menys conformada, aleshores sí que potser es pot ja plantejar un microhub d'unes certes dimensions i un procés de licitació perquè una entitat d'aquest tipus pugui optar a fer la gestió d'aquesta última milla. Començar a fer-ho tot de cop és complicat. Sí que es recomana poder seguir una estratègia progressiva i que, sobretot, poder comptar amb agents en el territori que puguin operar aquests microhubs, no? Si tu comences de zero, doncs et trobaràs que potser no tens ningú per fer aquesta gestió i, per tant, cal fer les dues coses. Llavors, pels ajuntaments, jo crec que han de tenir en compte que quan surt un projecte cooperatiu o una entitat que vol treballar en aquesta línia, això és or, perquè és una cosa molt necessària per poder després operar un microhub o poder fer una gestió d'aquest tipus, no? Si tens algú, es tracta d'acompanyar-lo, cuidar-lo i veure com es poden resoldre les necessitats mútues per les dues bandes.
Estic pensant, David, clar, vosaltres vau aterrar la nostra ciutat el 2020, no?
No, el 2020 vam començar a treballar per constituir la cooperativa i arrenquem, em sembla, va ser el 21 o 23 d'abril del 2021.
I ara, sí. Mirant enrere, fent balanç, quines han estat les febleses, no? I també, les conquestes, no?, que porteu, us heu implementat a la zona, els perfils de clients funcionen?
La conquesta és encara seri, jo crec. Una de les coses és de la conquesta. Jo crec que el més important després d'un any és ser-hi. Formar part d'una xarxa que va més enllà del municipi, no? Com som ecologística. Jo crec que també n'hem tret molts aprenentatges, hem compartit neguits, però també ens esperona tirar endavant amb un projecte col·lectiu brutal. Aquí a Sabadell hem aconseguit fer l'última milla, que això a vegades costa més, costa menys. Finalment vam aconseguir, des de novembre passat, tenir una activitat, diguéssim, recurrent, diària, sí, també amb una operadora que opera aquí a Sabadell, i estem fent al centre, no? 08201, 202 i una part de Creu Alta, no? I algunes cosetes més de tant en tant. Tenim uns clients més o menys recurrents de, també de comerç, allò. Tenim poquets, però hi són i estem bé. I bueno, i en el fons el que hem, clar, com que no hi ha ningú més a dia d'avui que ho faci, Isabel, però bueno, hem aconseguit també parlar amb, no, així bé, i intentar començar a establir certes, sí, col·laboracions amb l'Ajuntament, com pot haver estat aquesta xerrada que l'organitzem conjuntament, uh-huh, i també en donar suport per unes sortides que es van fer també en el marc de la Setmana de la Mobilitat i un taller que es va fer el dissabte, no? És a dir, que això també ha anat, jo considero, a poc, però bueno, també suposo que quan estàs en un projecte tens més pressa que una altra cosa, no? Però bueno, al final ha anat a poc, però sembla que més o menys això també està, a dia d'avui, comença a arrencar i sembla que bé, que hi ha ganes de fer coses, mica en mica anirem veient.
Me'n recordo que també comentàveu que la promoció també del comerç local, però també de la inclusió sociolaboral, era un dels vostres pilars, no? La gent amb risc d'exclusió.
Sí, sí, nosaltres això és una de les coses que volem fer. Clar, dir això és molt rimbombant, i m'explico. Tampoc són activitats que poden generar llocs molts o pocs o alguns llocs de treball, però necessites temps, consolidació i tenir els volums per consolidar-los. Nosaltres sí que, per exemple, una de les coses que hem aconseguit és el primer any mitjançant una subvenció a Col, que va a persones, sí, migrants que no tenen papers, vam aconseguir aquesta subvenció, per tant vam tenir una persona que va poder regularitzar la seva situació durant el primer any. Això a nosaltres, per dir-ho així, no ens va costar un duro, perquè era una subvenció de la gent, i va acabar la Col, i nosaltres aquesta persona l'hem aconseguit tenir-la contractada amb un contracte de 8 hores. Llavors, no sé si podem fer un xec, però com a mínim mig xec el tenim fet, és a dir, hem aconseguit poder donar una oportunitat a una persona que ho tenia, doncs, més complicat que pel simple fet d'haver vingut d'un altre lloc, no? Per tant, està bé. La intenció és continuar treballant en aquesta línia. No sempre és possible, no? També, bueno, busquem això, gent, doncs, sí, el que has dit, no? Gent que tingui problemes a l'hora de trobar feina, bueno, però hem de tenir suficient feina com per poder-ne oferir, perquè clar, tampoc, és a dir, si no tens la feina no pots donar, però bueno, hi treballem i de fet ja ho hem fet.
Que això també, doncs, ho volia posar en relleu, perquè no és només, doncs, intentar posar fre a aquesta emergència climàtica, sinó també tots aquests valors que hi ha al darrere. Benjamí, suposo que iniciatives com aquesta xerrada són interessants per també apel·lar la ciutadania cap a aquest canvi.
Sí, sí, tant, difondre és encara un món bastant desconegut, i normalitzar-lo, fer-lo proper i que la gent el conegui és important, no? Perquè després la gent estigui més acostumada i els propis comerciants o les empreses es puguin avindre a poder rebre, diguéssim, la seva mercaderia amb un sistema d'aquest tipus, no? I també a nivell polític jo crec, uh-huh, que és important que es comenci a normalitzar també tot aquest conjunt de conceptes, sobretot de cara a fer canvis d'escala, no? Jo crec que tenim aquí a Catalunya bastantes iniciatives. A Barcelona potser n'hi ha algunes que són una miqueta més grans, però que encara estem treballant molt a escala pilot, fent algunes operadores, i segurament els passos que hauríem de preveure al futur és fer aquests salts d'escala per poder tenir ja microhubs urbans que acumulin ja un volum de distribució important, i aquí cal, bueno, cal posar les bases perquè això sigui possible en els propers anys.
Doncs veurem com aneu pedalant per, doncs, aconseguir-ho. Moltíssimes gràcies a tots dos i als nostres oients. Els emplacem a ser-hi al Casal Pere IV aquest dijous a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bé, gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.